d'una oferta política que el que proposa és, davant la bona sintonia que tenim a Madrid, això és el que vostès diuen, ens donarà més bons serveis, més capacitat de reacció i, per tant, millorarà el país, no? Aquest és el dilema, és a dir, si vostès són útils en aquest sentit o no.
Bueno, miri, jo li he de dir, és que no va de colors polítics. Jo entenc que hi hagi molta gent que en aquests moments estigui enfadada, fins i tot cabrejada. Li he de dir que jo hi ha hagut moments que també l'obligació i la responsabilitat que tenim els dirigents públics i els dirigents polítics és on conduïm aquest enfadament. Si el portem cap a la frustració, que ja sabem on ens porta, o si el portem a les solucions. I treballarem amb qualsevol govern, sigui del nostre color o no sigui del nostre color, per posar-nos d'acord en exigir les inversions que s'han de fer, que, per cert, des de fa uns anys s'estan fent les inversions que s'han de fer per canviar, no, per tenir una nova estació a Mataró, per canviar la catenària entre Figueres i Portbou, per fer el desdoblament de la R3, per fer la nova estació de Sants, per fer la nova estació de la Sagrera, per fer els canvis en el túnel de Roda de Barà, que s'han fet durant tota aquesta temporada, i per seguir amb aquest ritme inversor que només serà possible, ens agradi o no ens agradi, només serà possible des de la col·laboració i des d'arribar a acords per tenir nous trens. A vegades ens pregunta per què fallen els trens a Catalunya. Hi ha molta gent que es pregunta, escolti, els trens a Catalunya per què fallen? Fallen, el sistema de Catalunya de ferroviari falla per tres coses. Perquè la infraestructura és la més antiga de tot l'estat espanyol i necessita manteniment, falla perquè tenim els trens més antics i, per tant, s'han de canviar, i falla pel sistema de gestió. I aquest govern està abordant les tres coses. S'estan demanant a DIF i s'està obligant a DIF a fer les inversions que li pertoca. De fet, moltes de les dificultats que hem tingut en els mesos anteriors han sigut pel volum d'obres que tenim, com el tall total de la R3 pel desdoblament de la via. Aquest any 2026 comencen a arribar els trens nous que han de permetre que no s'enganxin els pantògrafs a la catenària, que no es quedin aturats, que no hi hagin problemes. I el tercer és un canvi en el model de gestió. Demanem poder gestionar aquests trens des de la proximitat. I aquest és un camí que hem començat, que, a més, en el cas del canvi de la gestió, pactat amb Esquerra Republicana, que no té marxa enrere. I li he de dir, als ciutadans, als responsables polítics, ens paguen el nostre sou perquè posem solucions i, sobretot, perquè arribem a acords. Perquè arribem a acords. I quan hem tingut de ser contundents en la defensa dels ciutadans de Catalunya, ho hem sigut. Hem pres una decisió molt dolorosa que ha sigut davant de la situació que estava passant, que era una situació viva que es anava canviant dia a dia perquè cada dia havien passat coses, aturar els trens durant tot un cap de setmana per poder fer unes revisions i, a partir d'aquí, amb col·laboració entre les institucions, posar remei d'una vegada per totes en aquesta situació. Jo puc mirar enrere i puc començar a buscar culpables. El que la gent demana de tots nosaltres és que, sobretot, posem solucions d'una vegada, perquè els usuaris de Rodalies no viuran del nostre nuig, viuran de les nostres solucions, i això és el que el govern de Catalunya ha de poder assegurar.
Quan diu podria mirar enrere, es refereix als governs que hi ha hagut abans, anteriors a la Generalitat.
És que no és el meu estil. Crec que tothom que ha governat sempre ha intentat fer el millor possible. Reconec que amb el govern anterior de Pere Aragonès ja varen començar també millores en el servei de Rodalies, però aquest camí només requereix temps. Dècades de desinversió només se superaran amb molts anys de molta inversió. No podrem fer en un any i mig, jo no puc prometre solucions miraculoses a la gent, mentiríem a la gent. No podrem prometre en un any i mig solucionar un problema de fa 15 o 20 anys. Però el que sí que els hi puc dir, encara que ara mateix hi hagi gent que els hi costi creure-ho perquè hem tingut una situació molt complicada, que d'aquesta crisi ens en sortirem, que marcarem un punt d'inflexió i que comencem a estar en el camí correcte, que només passa per més inversió, per canviar els trens i per canviar la gestió. I en aquest és el camí que estarà el govern de Catalunya. Ens ha tocat viure a nosaltres aquesta situació enmig d'una situació excepcional, d'un temporal que saben que hi ha llocs a Catalunya que han provocat aiguats que no es veien des del 1950, i es preguntarà, bueno, però Ferrocarrils de la Generalitat no ha tingut problemes. Bueno, doncs això ha passat perquè aquí hi ha una infraestructura que ha estat molt deixada durant molt de temps, i en aquest sentit, ho he dit, més inversió, nous trens i canvien la gestió. Aquest és el compromís del govern de Catalunya i no ens desviarem ni un mil·límetre d'aquest camí, perquè sabem que és l'únic camí que portarà a solucionar això d'una vegada per totes.
Amb el que s'ha trobat aquests dies, parlant de la gestió, que estem davant d'un servei que està gestionat per una operadora, que és Renfe, en unes vies que són de DIF. Creu que això és una anomalia a l'hora de resoldre els problemes directes de la ciutadania, que cal repensar aquesta estructura?
Bueno, doncs és evident, que li diré, m'ha tocat gestionar moltes crisis en el passat, i un està acostumat a que puguis prendre decisions sobre entitats que depenen de tu i, per tant, que puguis controlar aquestes decisions. En aquest cas no és així. Saben que hem començat un camí per revertir-ho. És el camí sobre la nova empresa de Rodalies, que és un camí que hem començat ara, que encara no està operant, perquè qui està operant encara el servei és Renfe, però és un camí en aquest canvi de gestió, perquè sigui la Generalitat qui pugui controlar el servei de Rodalies, perquè ens en puguem fer responsables. Nosaltres el que volem és que, si hem de donar la cara pel servei, hem de poder ser responsables per les decisions. Ara bé, amb el govern d'Espanya només hi ha un camí, que és acordar les inversions, els canvis de trens i el canvi en la gestió, i això està sent possible. Per molt que haguem tingut una setmana negra en el servei ferroviari del país, per molt que haguem tingut una setmana negra, l'únic camí que podem fer és el camí de les solucions i dels acords entre els governs. Jo aquests dies, li asseguro, he parlat moltes vegades amb el ministre sap perfectament quin és l'estat de la situació que hi ha aquí, sap perfectament que el govern d'Espanya ha fet en els últims anys les inversions que li estic dient que ja han provocat moltes vegades molèsties en el conjunt de la xarxa, perquè s'estan tenint que tallar vies, perquè s'estan fent estacions noves, perquè s'està canviant la catenària, i que en aquest camí només podem seguir recorrent-lo. Portem 20 anys de desinversió i només el superarem amb molts anys de seguir fent aquestes inversions, que les inversions a la xarxa ferroviària són lentes. I, per tant, més inversió en les vies, més inversió en els trens, canvi en la gestió. Aquest és el camí que té el govern de Catalunya i aquest és el camí que farem. I és el camí de la col·laboració, arribar a acords i solucionar els problemes. El que més no ens portarà enlloc.
Com d'important és l'acord que han arribat amb Esquerra Republicana?
L'acord que hem arribat amb Esquerra Republicana és un acord important, perquè saben que amb Esquerra Republicana portem treballant temps en matèria de Rodalies. La primera ha sigut aquest acord pel canvi de gestió. Fa molt de temps que aquesta qüestió se'n parlava. I serà aquest govern qui el posarà en marxa. I el posarà en marxa perquè ho hem acordat amb Esquerra Republicana i serà possible perquè ho hem acordat amb el govern d'Espanya. Prometre moltes coses i no posar-se d'acord amb ningú no permet avançar en ninguna direcció. I s'ha pogut fer durant aquests dies i durant aquests últims mesos en aquest treball compartit entre Esquerra Republicana, el govern de Catalunya i el govern d'Espanya per crear aquesta nova societat. Ara mateix, avui, en la presentació del nou pla de Rodalies, és en aquest horitzó dels propers anys, dels propers 5 anys d'inversió en les vies. I ha sigut de nou possible, fruit de la feina que hem fet compartint-la entre el govern de Catalunya, Esquerra Republicana i el govern d'Espanya. Sempre ho hem dit, en el nostre país s'ha de valorar més els acords que els desacords. Són els acords entre persones que pensem diferent, entre persones que ens podem exigir coses diferents, però són els acords l'únic camí que ens portaran a que el país avanci. Lo de més és condemnar el país al bloqueig.
Sobre el que ha passat aquests dies, també hem posat molt accent en els maquinistes. Hi ha la sensació també que hi ha hagut trens o no hi ha hagut trens en funció també durant uns dies del que decidien els maquinistes, i sobretot per les seves reivindicacions laborals. Quin paper han tingut en tota aquesta crisi i en aquesta negociació?
A veure, jo li he de dir, ha sigut evident, tothom ho ha vist i s'ha explicat. Ara bé, jo el que dic, els maquinistes juguen un paper fonamental, perquè són qui porten els trens i garanteixen també una part de la seva seguretat. Per tant, els posem en valor i cal prestigiar la seva feina. Dos, és un col·lectiu que en 2 accidents a Espanya en menys de 10 dies han perdut a 3 companys. Un d'ells, de 29 anys, que estava fent pràctiques aquí a Catalunya, un veí de Sevilla que estava fent pràctiques i havia començat la seva vida a Catalunya en un accident a Gelida. I per tant, evidentment, vagi parlant un missatge d'empatia. I també és veritat que a qui li pertoca acreditar la seguretat a les vies és a les institucions. I ha sigut, i és a dir, qui li pertoca acreditar quan les vies estan disponibles per poder circular. I això, un dels dies en aquesta crisi que ha sigut viva, que ha anat transcorregent durant els últims dies, va passar, es va explicar que només es varen presentar 6 de 140 maquinistes. I això ha obligat a mantenir un diàleg i una negociació entre Renfe i els seus treballadors per poder garantir que, mentre Adif feia les obres i la vigilància suficient, es poguessin donar les garanties de seguretat perquè això funcionés. I és veritat que això no ha ajudat a donar claredat a la població. I per això el govern de Catalunya, veient, diguem-ne, aquest sistema que funcionava i no funcionava, va prendre una decisió que he dit és dolorosa, que sóc conscient que ha afectat el dia a dia de la gent, però que els asseguro que ha anat sempre intentant vetllar, sempre, 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 per la seguretat de les persones. I hem preferit tenir el servei aturat durant 48 hores per poder fer tota la revisió del sistema, que ha portat a identificar 23 punts per part de DIF que requereixen d'actuació, i també els hi dic, no ens tremolarà el pols per seguir prenent decisions que vagin encaminades a que es facin les inversions que s'han de fer i a garantir la seguretat de les persones. Es va anunciar aquesta setmana, s'avançaran unes obres importants als túnels del Garraf. unes obres que generaran una afectació a la mobilitat de les persones. Però davant de la necessitat de fer actuacions importants en matèria de seguretat en els túnels del Garraf, a partir del mes de març es començarà una actuació que obligarà a poder circular només en via única. I aquesta és una decisió que comporta perjudici a la mobilitat de les persones, però és una decisió que hem de prendre per assegurar que aquestes vies funcionin correctament, de la mateixa manera que s'ha fet a la R3. I l'obligació de Renfe és posar els serveis alternatius suficients i necessaris per garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes.
Al final, conseller, la gent veu com unes persones que són els maquinistes, se'ls diu que és un espai segur, que han d'anar a treballar i que no s'hi presenten. Si això ho fem qualsevol de nosaltres a la feina, l'endemà estem al carrer. Llavors, aquí hi ha una certa incomprensió de molta gent que diu per què això no passa?
I és per això que el govern de Catalunya ha obert un expedient a Renfe perquè esclareixi d'una vegada per totes què ha passat durant tots aquests dies. I és per això que el govern de Catalunya, en defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no només va exigir solucions, sinó també va exigir responsabilitats, que les hem fet de forma compartida amb el govern d'Espanya, que ha sigut qui ha determinat que aquesta situació que havia passat a Renfe i a DIF era inadmissible i ha pres les decisions que ha pres en relació als cessaments que s'han produït. Ara bé, el nostre objectiu és dir que d'aquesta crisi, per molt difícil que sembli ara, perquè hem passat uns dies molt complicats, ens en sortirem. Que hi ha un pla d'acció sobre el que no ens podem desviar. Inversió en les vies, inversió en els trens, canvien el model de gestió. Que aquest pla d'acció només requereix una cosa, constància i inversions. Constància i inversions. I una actitud de col·laboració per en sortir-nos d'aquesta situació. Aquest és el compromís que té el govern de Catalunya, aquesta és la forma que té d'actuar el govern de Catalunya, perquè ho he dit, hem de fer una reflexió entre tots plegats. La política té una responsabilitat, si és que vol conduir aquesta indignació cap a la frustració o cap a l'acció. I la responsabilitat de la política és fer d'això un punt d'inflexió perquè la situació que porta donant-se a Rodalies des de fa molts anys deixi de donar-se d'una vegada. Ara també li dic, aquest és un camí que serà un camí llarg, perquè hem de revertir una situació de fa molts anys, de deixadesa de fa molts anys, i només hi ha aquest camí, inversió en les vies, en els canvis de trens i en el model de gestió.
L'exconseller Santi Vila l'altre dia el trucàvem i ens deia que l'ultradreta té molta incidència en els maquinistes. Vostè hi veu algun tipus d'ingerència política o la descarta?
Jo entenc que es facin aquestes valoracions, a mi no em pertoca. Li he dit, els maquinistes han perdut 3 companys en 3 accidents, no perdem això de vista. No. Són necessaris per operar el sistema ferroviari de Catalunya i només serà possible fer tot aquest camí si ho fem en diàleg entre totes les parts. No ens pertoca a nosaltres com a govern entrar en aquestes valoracions, que sé que s'han fet, però li he de dir que la nostra obligació és mantenir un diàleg entre totes les parts i exigir als operadors, que són els responsables de les vies i dels trens, que són Adif i Renfe, que compleixin amb la feina que han de fer per poder garantir el servei de rodalia que necessiten els ciutadans i ciutadans de Catalunya. I al govern li he dit defensar els interessos dels ciutadans, posar solucions i donar explicacions. No podem fer una altra, siguin còmodes o siguin incòmodes. És la feina que ens pertoca com a responsables polítics.
Acomiado ja quedant al Consell Executiu, que vostè presideix, per tant, si vostè no arriba, no comença, però molt breument. Vostè continua, entenc, en contacte amb el president Salvador Illa. No sé quina preocupació li ha trasllat al president del que està passant i si ha estat molt a sobre del que estem vivint.
Doncs bé, com bé saben, amb el president Illa doncs, hem estat en contacte durant aquests dies, s'està recuperant amb el tractament que està fent a l'Hospital Vall d'Hebron, i el que ens ha demanat és justament el que li estic dient, confiança en deixar treballar a les persones que havien de treballar per donar solució d'una vegada per totes en això, confiança, actitud de col·laboració i transparència. És el que nosaltres podem fer, és el nostre estil. Jo no li puc negar que aquesta ha sigut una setmana molt complicada, sobretot pels usuaris de Rodalies. I que al costat de demanar els disculpes, que crec que és el mínim d'humilitat que hem de fer per unes persones que han patit les conseqüències d'aquesta setmana i de tot el que venen aguantant des de fa molt de temps, al costat, una política de solucions. I li dic, estem en aquest camí, s'estan fent tots aquests dies obres, talls en les vies per poder arreglar. Vostès han vist les imatges del passeig marítim de Badalona. Saben perfectament per on circula la R1. Tenim 1.200 quilòmetres de via. La R1 és la línia de tren més antiga de tot Espanya. Passa pel costat del mar. Cada vegada que hi ha un temporal, aquest últim s'han portat per davant tot el passeig marítim de Badalona i darrere del passeig marítim de Badalona hi havia les vies. Per tant, els efectes que té també el canvi climàtic sobre una infraestructura que té dèficits de manteniment doncs, són molt importants. A Catalunya hem passat de 3 anys de sequera absoluta a tenir registres a Granollers i Martorell que no se't donaven en un mes de desembre i de gener des de 1950. I, per tant, doncs, aquests són uns efectes que s'han anat produint durant tota la setmana i que han obligat a anar prenent decisions. Però el missatge sempre és el mateix. Donar confiança en els equips perquè puguin treballar i solucionar aquest problema. Mentre s'està a quiròfan, cal deixar els cirurgians que treballin, donar la cara i donar explicacions i ser transparents i, a la vegada, doncs, ser autoexigents entre les diferents administracions, però amb una actitud de col·laboració, perquè és l'únic camí per solucionar les coses.
És el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. President, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
També president en funcions, Albert Dalmau. Tenim una última hora que ens arriba des de Menorca. Què ha passat?
Sí, doncs mira, un home d'uns 65 anys ha mort i una dona ha resultat ferida greu després que els hagi caigut una roca de grans dimensions a la seva casa, a la casa on vivien, a Es Castell. Això, com deies, és a Menorca. S'ha després, hi ha hagut el despreniment d'una roca, ha caigut sobre el seu domicili, l'home ha mort i la dona està ferida greu.
Doncs gràcies, Sílvia.
De res.
Que ens hem d'anar acostumant a aquests temporals i a les conseqüències. També venim d'un temps, recordeu, fa un any hi havia una sequera que estava preocupant molt el país, fa més d'un any. Ara estem ja en aquesta situació de desbordament. Veiem com molts arbres, també ho deia molta gent, no?, que estan secs, per tant cauen quan hi ha ventades. Tot això requereix doncs, un esforç molt gran per valorar el que està passant. Hem sentit Esquerra Republicana, hem sentit el conseller de la Presidència. Què en pensa Sara González?
Bé, jo crec que una de les qüestions més rellevants que ha reconegut el propi conseller Dalmau és que el govern no controla Adif ni controla a Renfe i que, per tant, els trens s'han convertit en la principal prima de risc d'aquest govern. Entre altres coses perquè les dimissions o els cessaments, en tot cas, que s'han produït a les dues empreses públiques no resoldran d'un dia i per l'altre els problemes de descoordinació i jo diria també que d'incompetència que s'estan patint a les dues empreses públiques i, per una altra banda, perquè aquestes inversions anunciades, que evidentment són necessàries, el gran problema no és allò que es pressuposta, sinó allò que s'executa. I, per tant, aquesta execució tampoc tindrà un impacte de caràcter immediat. Què ens fa preveure això? Doncs que no sabem si s'ha tocat fons en aquesta crisi. No sabem si ara els trens començaran a funcionar amb la relativa normalitat o mala normalitat amb la qual funcionen habitualment, però si poden haver-hi de nou crisis d'aquest tipus, perquè sabem que el servei és ineficient. Però, per una altra banda, sí que és veritat que ens trobem amb que el govern ha arribat a la conclusió que la situació era insostenible, perquè ens hem trobat un govern que s'havia estat resistint a confrontar amb el Ministeri de Transports i que quan ahir veiem que demana dimissions és perquè arriba a la conclusió que estava assumint un desgast que no podia suportar. Recordem també que és un govern en minoria, que s'estava posant la consellera Paneque com de para-xocs per no assenyalar les autèntiques responsabilitats que hi havia en tota aquesta gestió, que estaven a Adif i Renfe, i per tant el Ministeri de Transport governat també pel Partit Socialista. Aquest enfrontament, confrontació, generava incomoditat. Recordem que sempre el president Illa reivindica que millor la cooperació entre administracions que no pas la confrontació. Doncs bé, si ara hem vist un govern de la Generalitat confrontant amb la Moncloa és perquè havia arribat a la conclusió que el seu segell, que és la gestió, està seriosament en escac en aquests moments i els socis li estaven fent saber. Perquè, clar, que tu, en l'avançada de la negociació d'uns pressupostos, vegis com el govern assumeix aquest desgast i no és capaç d'assenyalar la deixadesa, la desídia que hi ha hagut a l'hora d'invertir en la xarxa ferroviària catalana, també per part de governs socialistes, que fins fa quatre dies estaven negant que hi hagués un problema amb Rodalies, que recordo que teníem una ministra catalana el 2022, Raquel Sánchez, que deia que el mal funcionament de Rodalies era una qüestió de percepció, és a dir, que el principi de realitat ha trigat molt a imposar-se, fins que tu, com a govern socialista, no assumissis que als teus propis hi ha hagut una deixadesa a l'hora d'invertir en la xarxa ferroviària catalana, era molt difícil que tu comencis a agafar les regnes de la crisi i tinguis una mínima credibilitat, ja no només davant dels socis, sinó davant de la ciutadania. Si tu fas de para-xocs dels que realment tenen la responsabilitat, el desgast l'assumeixes tu. I d'això en van ser conscients el govern ahir, però clar, portaven 6 dies.
Vicent.
A que no té credibilitat. Em sap molt greu, però el conseller Dalmau no té credibilitat en aquesta qüestió. I pot dir el que vulga, no té credibilitat, perquè tot són paraules. I com que resulta que l'experiència no és nova, sinó que l'experiència ve de fa molts anys, cap dels agents que estan participant en aquesta barbaritat té ja credibilitat. I quan ningú té credibilitat, doncs bé, diu, clar, què hem de fer? Diu, ens enfadem i d'això es condueix a la frustració o cap a l'acció? Cap a la frustració es condueix. Per què? Doncs perquè tota la pràctica que hem tingut fins ara, des de fa no sé quants anys, i que a través de diferents representants polítics, responsables de Renfe, d'Adif, més representants polítics, no ha servit de res. L'any 2009, el president Montilla va dir que només assumiria el traspàs de Rodalies si es donaven les garanties degudes i amb la inversió necessària. Finalment es va firmar aquell acord, el 2009. Es van transferir les Rodalies. Les Rodalies es van transferir en el 2009 i el govern de Zapatero en aquell moment ho va fer a canvi d'acceptar que calia fer una transferència de 3.500 milions d'euros, crec recordar. Només en van executar 400. I algú dirà, bueno, però és que Zapatero no es va eternitzar en el poder i, per tant, després va venir Rajoy i no es van... Bueno, més igual. Si més igual, si el problema és que allò que diu el conseller Dalmau, que només la col·laboració entre administracions desbloquejarà aquesta situació, ja s'ha fet. I s'ha fet mil vegades. I no té credibilitat ningú. I ens sap molt greu, perquè venint d'un accident, tampoc els maquinistes tenen credibilitat. Perquè quan es parlava de l'única solució que veig jo que pot tindre tot aquest drama, que és la transferència absoluta, van ser els primers que s'hi van negar, a través del seu sindicat, juntament amb altres treballadors de Renfe, i negar-se absolutament a que es fera la transferència a la Generalitat, perquè això implicaria, al seu parer, canvis laborals. I si no m'equivoque, són també els maquinistes els que cada dia van per aquestes vies, aquests 1.500 quilòmetres, i són els que constaten cada dia l'estat de les vies i de les instal·lacions. Per què no són ells els que protesten? Per què s'esperen fins a l'últim moment? Per què només quan hi ha hagut un accident i una mort dramàtiques diuen nosaltres no sortirem? Que ho facin des del primer moment, ni un dels agents que ha estat implicat en aquesta història té autoritat moral per parlar ara. I em sap molt greu, sí. A mi això em posta la frustració, perquè l'acció en mans de tota aquesta gent, fins ara, i portem 20 o 30 anys, no ha estat eficient.
Ara, Grau.
Bueno, em sembla que això ho ha clavat molt bé un oient que ha definit la situació com campi xarrellisca, no? Home, jo crec que sí que aquí hi ha un gran dèficit generalitzat de credibilitat, però sincerament crec que hi ha matisos de credibilitats entre uns i altres. Comparteixo la crítica als maquinistes, a veure, sense treure gravetat el que ha passat, que és veritat que tenen doncs morts sobre la taula, a veure, les persones que van morir a l'accident d'Adamuz, aquests sí que no sabien, no tenien ni idea de quin estat de gravetat estava la infraestructura. Si les coses estaven tan malament, els maquinistes també es podien haver plantat molt abans. O sigui, és la situació tan desesperada i sembla que han triat un moment molt oportunista de dir, bueno, ara és el moment de demanar el que vulguem i tal. I llavors dius, home, en aquest aspecte sembla que la seguretat de la infraestructura dels usuaris no ha estat exactament la prioritat de la seva actuació sindical. D'altra banda, jo escoltant el conseller del MAU se m'ha acudit una cosa. Veure, aquí tothom parla de la inversió, del dèficit d'inversió, i això és una realitat notòria i nefasta, però dius, a veure, és que aquí, com sempre, a Catalunya ens pensem que som el malic del món i ho hiperpolititzem tot. Veure, si han fet ratejades, si han ratejat amb l'alta velocitat, que és la joia de la corona de la Renfe, o sigui, si poden posar soldadures de tercera divisió, què no passarà amb els Rodalies? I jo crec que una cosa que ha insistit molt el conseller Dalmau i que té raó, és que és una cosa la desinversió, que és un tema dramàtic, també podríem parlar del dramatisme de dius, a veure, home, pues, la col·laboració entre administracions, jo no sé si no serà satisfactòria, però fer la confrontació sistemàtica ja s'ha vist on porta. I no oblidem que part de la inversió necessites l'execució. Aquí el problema que hi ha hagut també és que suposem que arriben els diners, que ara semblava que últimament estaven arribant. Clar, però és que per fer l'obra has de parar el servei. Has de parar els trens, i això la gent també... Llavors jo tinc la impressió que igual que els maquinistes han vist una oportunitat de dir, bueno, de fer la carta als reis sindicals, penso que el missatge que està transmetent el Consell del Masme ha tingut una oportunitat de parar el servei, a lo millor d'una manera intensa, ràpida, i fer una sèrie de revisions, de coses, que a lo millor s'haurien hagut d'anar fent amb comptagotes per no molestar els usuaris, per no deixar trens, i que la situació dramàtica en què ens hem vist ara permet fer una esprintada, i jo pel que diu el conseller, penso que espera que surtin diners, que es pugui fer tot això, i d'aquí un any o dos, doncs, diguem-ne, el govern fins i tot l'actual govern català pugui capitalitzar això, això que ara sembla un disbarat, una ensorrada, doncs que se n'acabin sortint.
El problema, Anna, és que al març de l'any passat el govern ja estava dient que les obres que ara s'estan executant trigarien 2 anys en beneficiar la ciutadania. I el problema és que ara tornem a posar el comptador a zero.
Bueno, home, però ara diguem-ne...
Ara 2 anys més.
Però, per exemple, si tu fa un any o fa una, li haguessis dit a la gent demà el Rodalies no sortirà i demà passat tampoc, home, en canvi, després de l'accident d'Adamuz i de l'accident de Gelida, diguem-ne, la gent emprenyada, enrabiada, diguem-ne que s'ho menja. Per cert, m'agradaria...
Sí, la confiança, és a dir, com recuperes la confiança en un servei com aquest? Yeah. És a dir, si surt la màxima autoritat de Catalunya, que és la Generalitat, i diu, demà hi haurà trens, i vas a buscar el tren i no
sí,
hi ha trens...
Però això, mira, jo em recorda
després,
molt...
Diu, demà no n'hi haurà i n'hi ha.
I després no n'hi haurà i n'hi ha, llavors dius, a veure, o sigui, jo qui em crec?
És que la confiança...
A la web de la creure perquè no està actualitzada. La megafonia no funciona, les pantalles no funcionen, i el govern diu una cosa i passa una altra, doncs jo vaig amb bus, o vaig amb cotxe, o em sí. suïcido i no vaig, saps? Vull dir, bueno, no, és que no hi ha solució de la feina, vull dir.
Però, bé, per exemple, això em recorda una vegada al metro de Nova York va haver-hi una alerta de bomba post-11S. I l'endemà tothom va agafar el metro i va anar a treballar. I me'n recordo que els mitjans d'aquí em trucaven i deien, oi, que valents els novaiorquesos, quin coratge. No, no, és que no hi ha més nassos.
Clar.
És que no tenen altra alternativa. Llavors, a veure, jo crec que aquí...
Sí, si van sentir amb gent que deia, ja, que anar a treballar, és
però,
que...
Sí, sí, però...
No pot escollir.
A veure, diguem-ne, jo crec que això li dona... Ara fent una anàlisi, si voleu, fins i tot una mica cínica. Això li dona al govern i als gestors de la infraestructura l'oportunitat de que la gent s'emprenyi molt en molt poc temps per coses com que no hi ha servei i tal, però acotar això, vull dir, clar, si no hagués passat allò d'Adamuz, hagués passat allò de Gelida, avui no sortiria aquest tren, demà no sortiria aquesta altra, però globalment el sistema no s'aturaria. Aquest dramatisme, aquest mood polític, ha permès, diguem-ne, fer una aturada, fer un lockout, per entendre'ns, sí, que d'aquí un temps a la gent ja veuràs com se li oblidarà. Entonces, perquè no hi ha més nassos que
perquè
ho fan
molt bé. Però com se d'oblidar? Si ens trobarem les mateixes anomalies
pues
incidents,
mira,
no
ho sabem. El mateix que els d'Esquerra i Junts per Catalunya se'ls oblida que quan governaven s'hi podien haver lluit una mica
durant 30 anys...
La memòria de la gent és curta, dels polítics més.
No, la memòria de l'usuari de Renfe de DIF no és curta, perquè fa 30 anys que el desastre és persistent. Ja. No pot haver memòria curta si demà tu agafaràs un tren i et passarà... I a més... oblidem dues coses. Una, que les vies per on van Rodalies són les vies per on van mitja distància i llarga distància també.
Sí, sí.
Que l'Euromet València-Barcelona passa per allà també. Vull dir, és que això no col·lapsa només Rodalies. Alguna gent es pensa que és l'àrea metropolitana. Això col·lapsa el país, perquè les vies són per tot el país i continuen. És a dir, això és una catàstrofe. I fa 30 anys que és una catàstrofe.
Sí, però... una catàstrofe que Junts no ha prioritzat, que Esquerra Republicana no ha prioritzat. Que,
tot exemple, el món ho ha prioritzat.
S'han de tenir nassos per arribar a un acord per això, però després regatejar la proposta.
Pues ja va arribar Montilla a l'acord i el conseller Joan Saura.
Estàs donant de sortir els calés.
Però, Anna, quan, i de seguida vull sentir el secretari d'Estat de Transports, que ens acompanyarà.
Que al marge, que jo crec que el que sí que és exigible a les autoritats és que al marge de resoldre aquests problemes de la infraestructura tinguin plans alternatius per desgràcies com aquest. Per exemple, l'Ajuntament de Falset l'altre dia va posar autobusos per portar la gent a Reus, a Barcelona i a Tarragona. Bé, doncs jo espero que les autoritats, quan passa això, diguin... tancat el Rodalies fins a nova ordre. Ah, pixar i relliscar, no?
Tenim mil autocars.
Deixeu parlar al Pere. Va, Pere, digues.
Gràcies. Quan la situació queda podrida, queda podrida. Mm. I estem en una situació podrida. Mm. Quan tu heredes una cosa podrida, a veure qui és el guapo que l'arregla. Ningú. És impossible. Després pots fer millor o pitjor, però arreglar-ho ràpidament una situació que heredes de manera podrida és impossible. Llavors, tenim dues possibilitats. La que explica el Vicent, que és ningú té autoritat, ningú té credibilitat, a tomar pel sac.
No, exigir solucions radicals. Ja, bueno, no, exigir solucions radicals.
La solució radical és posar les bases perquè això no torni a passar, acceptant que no hi poden haver actors marginats d'aquest procediment, ens agradi o no, i que la solució només pot ser, només la veurem d'aquí una dècada.
No, la solució radical, és l'organització dels usuaris i la protesta persistent i contundent.
I la protesta persistent...
I no només la resignació.
Jo sóc usuari. Aquesta protesta, sóc superusuari, aquest cap de setmana he quedat atrapat, avui he quedat atrapat, el divendres he quedat atrapat. Aquesta protesta no em deixarà d'estar atrapat, s'ha de protestar.
Però
vull
però
dir, l'única
protesta,
manera...
Com es protesta?
No, ja, però la protesta què pot exigir? Que demà funcionin les vies com si, digués,
vol dir,
com si no fos una situació podrida?
La protesta vol dir que no en passa ni una que no tingui repercussió forta. La protesta pot ser que tot un país,
per exemple,
la seva economia...
Per exemple, com?
Però, home, per exemple, concentracions, per exemple, boicots al servei durant el temps que faci falta, per exemple, organització.
Per exemple, una moció de censura contra el president Sánchez,
falta,
Sánchez però, i el president Illa,
el
per
falta,
exemple...
Perquè, home,
una moció de censura liderada pels principals responsables d'això, perquè abans hem dit que, tu, que hi ha men,
home, no,
responsables que són ells.
Responsables, no.
El principal responsable és el Partit Popular, perdoneu que sigui tan
pues
contundent.
Que ha de liderar el Partit Popular,
no,
res.
Bueno, pues és l'únic que pot
pues
fer una
no,
moció
senyor,
de censura.
Senyor,
dos quarts de deu. Ara de seguida seguim parlant, però abans vull saludar a aquesta hora José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports del Govern Espanyol. Senyor Santano, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
I gràcies per acompanyar-nos. Ja ve com està la mañana.
Le estaba escuchando, sí, sí.
¿Qué ha fallado estos días?
Acalorado.
¿Qué ha fallado?
Pues mire, yo creo que estos días, por contextualizarlo un poco, ha fallado que hemos tenido pues una intensidad de lluvia un poco excepcional, absolutamente excepcional. He visto los datos de Meteocat y realmente bueno, pues, son niveles que en algunas ciudades como Granollers o Girona, por lo que he visto, no se producían desde hace, pues creo que 75 o 76 años. Pero junto a eso, lo que yo creo que deberíamos haber tenido, se debería haber tenido, es un mantenimiento sistemático y más intensivo, no tanto de la infraestructura ferroviaria, porque no es ahora en este momento donde están los problemas ahí, sino en esos entornos, en esas laderas, en los sistemas de drenaje, en las bandas ferroviarias y en algunos puntos, digamos, con filtraciones en los túneles. Y yo creo que ese trabajo muchas veces no es el trabajo ni la inversión más importante, sobre todo con las cifras que se están manejando ahora mismo de inversión en Rodalies, pero son muy importantes para evitar afecciones en la vía, ¿no? Y en eso es en lo que estamos ahora empeñados. Tenemos un gran plan de acciones de emergencia que básicamente afectan a desmontes y a laderas y a espacios de ese tipo, y en eso estamos trabajando, ¿no? Mm.
Renfe y Adif, ¿qué responsabilidad han tenido?
Bueno, Renfe, yo lo he dicho ya en algún otro sitio, pues ha habido una descoordinación, sobre todo a la hora de transmitir información a la ciudadanía, entre Renfe y Govern. En este momento es verdad que el Govern es el titular del servicio, Renfe es el operador, y yo creo que han pasado cosas que no son aceptables. Es decir, que si se toman decisiones por parte del Govern como titular del servicio en una dirección, pues es evidente que Renfe no puede ir en dirección distinta. Eso, y por tanto, pues claramente ahí, ¿no? Y en el caso de Adif, bueno, yo creo que las cosas importantes de inversión, yo creo que se están haciendo bien. Es verdad que tarde, es verdad que llevamos arrastramos periodos anteriores con poca o nula inversión, esto es una realidad, no tanto los años de este gobierno, que yo creo que las cifras están ahí, las vamos a poder aportar. Creo que es una inversión muy importante en Rodalies, pero claro, es que en el ferrocarril los proyectos y las inversiones necesitan tiempo, ¿no? Pero por volver un poco a Adif, yo creo que digamos ese trabajo, como les decía, que es más de, que puede parecer de menor importancia, pero que es muy importante, desde luego, para evitar afecciones a la vía, sobre todo cuando se producen situaciones extremas, de, por ejemplo, de lluvia, como hemos tenido, y yo creo que vamos a seguir teniendo, porque estos fenómenos meteorológicos extremos no van a parar, ¿no? Y por tanto, ahí es donde yo sitúo un poco lo que pueden ser, carencias o defectos de actuación de Adif, que estamos subsanando, tengo que decirlo, porque de manera, yo creo que acelerada, se está interviniendo en este momento a través de 26 contratos, yo creo que casi en 29 puntos. Hemos añadido dos más. Vamos a rematar en la zona de Badalona, entre el paseo marítimo y la plataforma que ya hemos arreglado. Vamos a colocar un muro escollera. Vamos a trabajar también en Rubí, que hemos tenido un desprendimiento. En definitiva, estamos con un programa, un contrato abierto, en el que no vamos a parar hasta que resolvamos todos estos asuntos urgentes de mantenimiento, y a su vez yo he dado instrucciones para que esto se refuerce y se sistematice de cara al futuro, que eso me parece que es lo más importante.
Ayer hubo otro fallo en el control de tráfico de Adif, que provocó un colapso este lunes. ¿Hay más información sobre la causa de la incidencia?
Sí, tenemos toda la información en este momento. De hecho, la van a explicar con más detalle, con todo detalle, quiénes son los titulares del CTC, que son los de Adif, ¿no? Pero sí que le adelanto una cosa. Lo que ayer pasó, no había pasado nunca, es un software nuevo que han incorporado hace 3 meses los que controlan ese servicio, que son unos tecnólogos de primer nivel de una empresa contratada por Adif, y ese software falló. Esta es la realidad. ¿Qué es lo más importante? Pues que nos han explicado por qué ha fallado, nos han explicado que evidentemente lo van a reparar, y sobre todo nos han dado plenas garantías de que en tanto eso se produce, con las medidas que han tomado, eso no puede volver a pasar. Esa incidencia, ese problema que tuvimos ayer, que nos preocupó mucho, porque realmente no comprendíamos, y Adif no comprendía por qué se había producido, ¿no? Pero en este momento, bueno, tenemos la tranquilidad de haberlo identificado perfectamente. Insisto que ha sido un fallo del software instalado por el tecnólogo que está contratado por Adif.
Que es Siemens, esto, ¿no?
Sí.
Siemens. O sea, se descarta el ciberataque, por ejemplo, al 100%.
Sí, está descartado el ciberataque, el sabotaje o el error humano de alguien, de alguno de los que participan en el proceso de Adif en circulación.
¿Y falló en la actualización?
No, falló. El software es un software que, como le digo, lleva instalado 3 meses. Es un software, digamos, última generación, porque está pensado para dar servicio en el futuro a los enclavamientos electrónicos que estamos instalando y que van a permitir que funcione el sistema RTMS2. Para los que nos están escuchando, ese es el sistema de señalización más moderno que hay en Europa, que es el que vamos a tener en Rodalies, y este nuevo software pues permite funcionar con los actuales y también con los futuros. Sin embargo, bueno, parece que
republicana, que esa empresa, la mayoría, por muy poco, pero la mayoría, continúa estando en manos de Renfe, ¿usted entendería que después de lo sucedido, tanto la Generalitat como Esquerra Republicana plantearan que esta situación debe ser transitoria y que, por lo tanto, esta nueva empresa debe de estar al margen de Renfe?
Mire, el acuerdo que tenemos, lo ha indicado usted, hay una mayoría de Renfe en el capital, pero hay una mayoría de la Generalitat en el Consejo de Administración. Por tanto, la dirección de esa empresa es una dirección que tiene que ser consensuada, pero en la que tiene un protagonismo fundamental la Generalitat de Cataluña, ¿no? Yo le diría que este es un acuerdo que, como sabe usted, fue complejo y difícil de tomar, que tuvimos en medio un anuncio de huelga de los maquinistas de Renfe, que conseguimos pararla y que necesitamos la implicación de los trabajadores. Yo sinceramente creo que el camino que llevamos es el correcto. Yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos, evitar las descoordinaciones, y no podemos olvidar, yo esto quiero decírselo, que hay una experiencia es muy importante, que es la que tiene el operador ferroviario Renfe de muchos años, un conjunto de profesionales de primer nivel. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo ahora mismo, es alinearnos todos, es decir, coordinarnos, que cada uno haga su trabajo. Adif tiene que mantener plenamente operativas las vías y atendiendo también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tareas de mantenimiento del entorno del espacio ferroviario. Y incluso le añadiré una cosa más. Nosotros hemos propuesto crear ya un grupo de trabajo, Generalitat, Ministerio, con todos los con todas las empresas que cuelgan de nosotros, para abordar algo que yo creo que está encima de la mesa desde hace tiempo, que es el impacto del cambio climático en la infraestructura ferroviaria de Cataluña, que es especialmente significativo en relación con lo que puede pasar en otros lugares de España.
¿Para definir qué en este grupo? ¿Para trabajar en qué?
Pues para trabajar en que las medidas que debemos tomar directamente unos y otros para que, por ejemplo, la R1 no sufra como sufre continuamente, o la R2 en algunos puntos también, problemas ligados con el nivel del mar, o en algunos otros puntos en los que tenemos túneles pues para trabajar bien los temas de drenajes. En fin, yo creo que hay muchas medidas que también están incorporadas, ojo, en el plan de Rodalies, algunas de ellas, pero que yo creo que tenemos que profundizar en ellas, que no puede ser solo una actuación de emergencia, ahora que hemos tenido, digamos, este fenómeno meteorológico extremo, que tenemos que convertir esto en una política de todos juntos para que lo que nos viene, sea por efecto del, de la elevación del nivel del mar, o el, las lluvias, digamos, muy fuertes, no tengan o tengan el mínimo impacto posible en la infraestructura.
¿Y ese grupo, señor Santano, incluirá que la R1 se reconstruya? Porque en estos momentos está demasiado cerca del mar y en cualquier momento tenemos la sensación los usuarios que una ola se la va a llevar.
Se mueva, vaya.
Bueno, mire usted, esa es una muy buena pregunta y yo no estoy en condiciones de contestársela. Lo que yo le puedo decir es que efectivamente la R1 es probablemente la línea ferroviaria de España más expuesta a efectos del cambio climático y, por tanto, sería bueno pues que todos abriéramos una reflexión sobre cómo mejorar la línea 1 o en su totalidad o al menos en los puntos en los que todos sabemos que tiene, bueno, pues está más condicionada, ¿no?, por la proximidad al mar. O sea, que yo, si usted me pregunta, ¿hay que pensar sobre el futuro de la R1? Yo le digo, sí, tenemos que pensar Generalitat y nosotros y ver qué podemos hacer, bueno, incluyendo, por supuesto, en esa reflexión alguna actuación mayor o menor sobre la infraestructura y sobre incluso su trazado, llegado el caso. Pero insisto en que esto está todavía en una fase, bueno, pues incipiente, pero queremos abordarlo y creo que hay que hablar de esto.
Vicent, breument, sisplau, sí.
Sí, buenos días, señor Santano. Me ha parecido que usted ha atribuido, sobre todo a causas meteorológicas y a otras infraestructuras, como la autopista, por ejemplo, la crisis de estos días. Pero claro, la pregunta es si usted es consciente que durante el 2025 casi hemos salido un día por incidencia y avería. Punto número uno. Y punto número dos, una pregunta así, ¿cuántos vagones se han quemado por causas de catenarias que han caído en los últimos meses? Y finalmente, importante, si ustedes son conscientes que nunca, absolutamente nunca, nadie ha atendido al usuario como se merece. Ni Renfe ni Adif.
Bueno, pues usted
en cuestión de información hablo, por ejemplo.
Sí, le entiendo. Mire, usted está planteando problemas, vamos a decir, endémicos de Rodalies, ¿no? Nosotros estamos para intentar solucionarlos. Yo le entiendo todo lo que usted me dice porque además lo estoy viviendo. Me he desplazado a Barcelona, llevo aquí desde el sábado a mediodía y probablemente todavía estaré unos días más. Es decir, que estar sobre el terreno también no solo me permite conocer más de cerca y entender mejor las cosas, sino que yo le quiero decir que estoy muy sensibilizado con ese malestar del gobierno y de la ciudadanía, ¿no? Y tenemos que mejorar en eso. Yo creo que se está trabajando entre Generalitat y Renfe, porque no hay que olvidar que ahora mismo ya es Generalitat quien tiene la titularidad del servicio. Se está trabajando y nosotros estamos ayudando en lo que es muy importante, como dice usted, la mejora de la información. Ese es un tema crucial. Y desde luego los temas de mantenimiento ligados con, digamos, fenómenos meteorológicos extremos no pueden ser consecuencia de actuaciones emergentes o de emergencia. Necesitamos un mantenimiento más intenso pensando en esto, y eso es lo que yo pretendo, digamos, dejar encauzado a partir de ahora de cara al futuro, es decir, que trabajemos en eso y que por lo menos por ahí nos vengan los menores problemas posibles. Me habla usted también de otros problemas en la infraestructura, soy consciente de ellos, estamos renovando la infraestructura, las catenarias, efectivamente, en muchos lugares son muy antiguas, tenemos que hacerlo, pero es que este es un proceso de inversión de grandes cifras en el que estamos con una inversión muy importante, pero todavía nos queda. Yo creo que tenemos un horizonte de aquí al año 2030 en el que tenemos que completar todo el volumen de inversiones que alcanzará los 8.000 millones de euros. Ahora estamos aproximadamente, hemos invertido, ejecutado obra por unos 3.460 millones de euros. Tenemos licitada obra por más de 4.000, pero todavía nos queda recorrido. Tenemos que llegar a los 8.000 millones para poder decir, bueno, pues que el sistema de Rodalies funcionará pues como funcionan todos los sistemas modernos. Tendrá sus incidencias, pero no será este calvario que se vive o que viven ustedes en Cataluña un día sí y otro también.
Es José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports del Govern espanyol. Gràcies per acompanyar-nos.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo. Buen día.
I mentrestant, doncs, manifestació d'usuaris Rodalies Renfe convocada ja. Ja hi ha dia i hora. Joan, Vilaplana.
Doncs sí, serà el dissabte 7 de febrer a les 5 de la tarda amb sortida de l'estació de França i final a la plaça de Sant Jaume. Darrere aquesta convocatòria hi ha diversos col·lectius, entre els quals Dignitat a les Vies, o l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la Plataforma perquè no ens fotin el tren, o Salvem l'R2 Nord, entre d'altres. Per tant, aquesta manifestació per reivindicar un servei ferroviari digne al país, que serà el dissabte 7 de febrer, aquest dissabte vinent, no l'altre, a les 5 de la tarda davant de l'estació de França.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El teu futur Mercedes-Benz és aquí, esperant-te per acompanyar-te en cada moment de la teva vida. Descobreix el teu concessionari les nostres millors ofertes i emporta't el model que millor s'adapti a tu. Mercedes-Benz. Disseny, tecnologia i confort en cada trajecte.
Vine al teu centre més proper d'Aquadis Autolica o entra a mercedesocasion.com.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe?
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Rock del bo.
Volkswagen.
Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Del 22 al 28 de gener, descobreix fins a un 50% de descompte en una selecció de tèxtil i calçat de grans marques d'esport. Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics, Bullpaddle i moltes més. T'esperen amb el bo i millor perquè facis un entrenament perfecte. T'animes? Dessuadores, samarretes tècniques, pantalons esportius, bambes adaptades als teus moviments, tant és quin esport fas. A la setmana de l'esport del Corte Inglés hi trobaràs just el que necessites. T'agradarà tant que voldràs anar vestit amb roba esportiva sempre que puguis. Setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés, amb fins a un 50% de descompte en una selecció de tèxtil i calçat esportiu. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app. Ah, i recorda, aquest dissabte a les 6 vine al Corte Inglés de Girona i gaudeix d'un espectacle infantil gratuït d'animació, màgia, paraula i moviment amb Doctor Fly. Vine a passar una tarda divertida en família al Corte Inglés de Girona. I això és tot per avui. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Batguiel. Oques grasses. Mora't.
Donem veu a qui no en té.
Amaia.
A qui més pateix.
Tinariuen.
A qui més ho necessita.
Saúde Sagas.
Alcem la veu contra les injustícies.
Zain.
A favor dels drets humans.
Lina.
A favor de la llibertat.
Muisca.
Des del Palau Sant Jordi de Barcelona.
Xavi Sarrià.
Concert manifest per Palestina. Dijous al vespre, en directe al 33, a la plataforma 3CAT i a ICAT.
I molts més.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra.
apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I d'aquí a pocs minuts també farem una àgora especial, avui amb Esther Capella, Santi Vila i Felip Puig, exconsellers de Territori, per parlar de la situació que hem viscut en aquest país. Però abans, després d'aquesta setmana de crisi ferroviària instal·lada al centre del debat polític, el govern espanyol sorprenia ahir amb un anunci d'impacte. Un acord amb Podem per aprovar la regularització de mig milió de persones migrants que ja són a Espanya. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Justifica el govern espanyol que han estat mesos de negociacions que s'inspiren en una iniciativa legislativa popular que van admetre a tràmit tots els grups menys Vox. I ja en sabem alguns detalls. Si poden acollir aquells que demostrin almenys 5 mesos haver estat a l'estat durant el 2025. Ho poden acreditar mitjançant abonaments de transport, enviaments de diners, cites mèdiques. Volen, això és important, que sigui àgil. Es podrà sol·licitar des de principis d'abril fins al 30 de juny. El compromís és que només en 15 dies s'admetin a tràmit i es resolguin en 3 i una cosa important, en 3 mesos, i una cosa important, i és que és un acord que no passa pel Congrés, per tant que esquiva el més que previsible veto de PP i Vox. El Massai, de ministre d'Estat a Televisió Espanyola, i respon així les crítiques del PP.
La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara. Está con la sociedad, está con la Iglesia Católica, está con la COE, que pone en valor esta medida, o está con Vox.
I atenció, perquè aquest acord pot tenir també un efecte col·lateral, un efecte rebot que podria costar Junts de nou a la majoria de la investidura. Ara Podem s'obre a negociar la delegació de competències en immigració a la Generalitat. Recordeu, fa mesos això va descarrilar precisament perquè Podem ho va votar en contra.
I aquesta hora saludem també Javier Casqueiro, periodista del País. Javier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
¿Por qué ahora esta mesura, Javier?
A ver, hay varias razones, ¿no? Pero yo creo que la fundamental es política. No estaba escuchando a Tania y estaba recordando lo que ha pasado en muy pocos días de este mes de enero, ¿no? Cómo se ha hecho una deferencia especial con el tema de la financiación con Esquerra Republicana de Cataluña, cómo se ha hecho una transferencia que llevaba muchos meses pendientes de Seguridad Social con el PNV, cómo ahora se hace esto con Podemos. Bueno, se está buscando restablecer la inestabilidad evidente de la legislatura en el Parlamento, ¿no? Falta Junts, que yo creo que va a seguir faltando.
Clar, Sánchez així també aconsegueix refer aquests ponts amb Podem, però no sé si això canviarà alguna cosa de cara, per exemple, a aprovar uns pressupostos.
Por eso te decía, ¿no? Yo creo que una de las cosas que necesita, además en este momento crítico en el que acabamos de ver todo lo que está relacionado con el tema del accidente que se ha vuelto a enredar y a complicar el clima político en el país. Estamos ante un mes inhábil en el Congreso de los Diputados, pero yo creo que aquí hay una intención, hay muchas intenciones, ¿no? Porque no hay que obviar la intención puramente humana de dignidad, ¿no? Somos un país que se merece seguramente este tipo de regularización de inmigrantes, pero aquí hay muchas más cosas, ¿no? También hay una estrategia política. Yo no sé si va a llegar como para conseguir lo de los presupuestos, pero desde luego para sí, para llegar en otro tipo de clima político parlamentario que no era el de las pasadas Navidades, cuando prácticamente tenía a todos los socios distanciándose. Y no solo era Junts, ¿eh? Era Podemos, que muchas veces estaba más alejado que la propia Junts. Con lo cual hay aquí una estrategia, presentarán los presupuestos. Yo tengo más que dudas, Ricard, de que esta jugada le vaya a salir bien, pero por lo menos da la idea de que recuperes un poco la iniciativa perdida, ¿no?
Clar, Junts, com deies, la cosa està complicada. De fet, avui el Congrés, els de Puigdemont, al costat del Partit Popular i de Vox, tombaran un decret que inclou la revalorització de les pensions. És un paquet d'aquells que fa Sánchez on hi posa moltes coses, i això fa que no ho vegin inaprovable, perquè hi ha coses en les quals discrepen. Com quedaran les pensions si el decret tal com està previst decau?
Com què?
Com quedaran les pensions si decau el decret?
Sí, bueno, si no sale con, o sea, si, teniendo en cuenta que ya tenemos claro que Pepe y Vox de ninguna manera, y que Junts yo creo que se decanta por él, no, pero vamos a ver, ¿no? ¿Os acordáis de lo que estábamos hablando hace un año? Exactamente hace un año, creo que fue el 28 de enero del año pasado, estábamos en la misma situación, ¿no? Con Junts diciendo, tráemelo por separado y te apruebo la revalorización, pero no me metas en el paquete de ómnibus, pues medidas de antiocupación, ayuda a los alquileres, etcétera, y otras medidas pues que son, que están encaminadas al tema de las familias vulnerables, a la gente que lo está pasando peor. La verdad es que no sé muy bien con quién lo va a sacar. Hay la posibilidad de volverlo a intentar aprobar en el mes, si esto decayera hoy, en el siguiente mes con otro decreto similar y empezar a intentar dividirlo, separar por partes. Es lo que se hizo el año pasado, ¿no? En Moncloa y en el gobierno nos dicen que no, que la cosa no va por ahí, pero todos sabemos que ante la necesidad seguramente harían la virtud de intentar trocearlo. Pero lo difícil aquí es explicar por qué, ¿no? Porque si tú te pones al detalle, la inmensa mayoría de las medidas tienen muy difícil cuestionamiento, la verdad. Yeah. Tienen que ver con muchísimas ayudas, por no hablar, por ejemplo, del tema de la subvención a casi 1,5 millones de personas que utilizan el transporte público, que también podría decaer.
Doncs ho haurà d'explicar també Junts. Javier Casquero, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Ricard.
Pere Rossinyol, com ho veus?
Bueno, estic d'acord amb el Javier que és extremadament complicat que hi hagi pressupostos, però si el govern d'Espanya vol tenir alguna possibilitat, doncs ha de fer aquest tipus de coses, que no és tampoc cap cosa extraordinària. És que la gent, els grups polítics que li van donar suport a la investidura i que, per tant, tenen la possibilitat d'aprovar pressupostos, tothom, no només uns, perquè es necessiten tots, tothom se senti partícip de mesures de govern. I, per tant, aquí estem veient, com molt bé recordava el Javier, com amb Esquerra Republicana s'han pactat coses, com ara amb Podem s'han pactat coses, i com aquesta cosa que s'ha pactat amb Podem pot facilitar, perquè aquí el gran problema que hi havia és aquesta agressivitat estranyíssima, també, de Podem cap al traspàs de la immigració a Catalunya, a la Generalitat. I si aquest tipus de coses faciliten que, d'alguna manera, tots els actors del bloc d'investidura, que no s'ha de confondre amb una majoria de govern, que no és una majoria de govern, és uns actors que van donar suport a un bloc d'investidura, que és molt difícil mantenir-los en un projecte coherent, però que, per aconseguir això i traslladar-ho, finalment, amb uns pressupostos, doncs necessites que tothom estigui, d'alguna manera, en el partit. I, per tant, compte, perquè el Javier era molt pessimista en que ho pugui acabar aconseguint, però quan hi ha la possibilitat, perquè s'han fet les coses, de que tothom està en el partit, doncs sorpreses més grans s'han vist. Per tant, jo crec que és una mesura coherent per mantenir aquesta majoria de govern, que no és tal, però que pot ser-ho, i que obre objectivament la possibilitat a que el tema dels pressupostos no sembli una bogeria en un marc mental en què es troba molta gent, sobretot a Madrid, en què considera que la caiguda del govern és imminent i es pot trobar que fins i tot hi hagi pressupostos.
Sara.
Sí, realment, jo sé que crec que la quadratura del cercle dels pressupostos és molt difícil, és molt complexa. Crec que fins i tot partits com Junts, després d'haver anunciat una ruptura, que jo la poso en qüestió, però després d'haver anunciat una ruptura, seria molt difícil d'explicar que tornis enrere i tornis a formar part d'aquesta majoria sòlida d'investidura. Dic que la poso en qüestió perquè si, per exemple, tu dius que defensaràs fins al final el concert econòmic, l'única manera de defensar-la és seient a negociar. Si ara hi ha possibilitats d'acordar i de votar i d'aprovar el traspàs de les competències en immigració a la Generalitat, mínimament t'hauràs de seure a acordar els termes amb el Partit Socialista. Per tant, això posa en quarantena, no?, aquesta ruptura. Altra cosa és que tu tornis a convertir-te en un soci estable. En tot cas, sí que és veritat que des que hem tornat de les vacances de Nadal, Sánchez abans es va negar a fer una remodelació profunda del govern, tot i tenir l'aigua al coll de nou, amb l'argument de que necessitava temps. I és veritat que ha estat prou hàbil com per guanyar petites bombolles d'oxigen. I això ho està fent, per una banda, amb Podem, ho està intentant fer, a veure com li surt, amb Junts, però diguem-ne que qui dia passa any empeny i ha aconseguit, no?, que no està en la situació d'asfíxia política al Congrés dels Diputats amb la qual estava abans d'acabar l'any. Veurem si sí. Això és suficient com per arribar fins al 2027.
És el manual de resistència que ja va escriure, sí, sí. I que no ha fallat.
En tot cas, tampoc és l'ideal governar a cop de decret. I jo crec que això s'ha de dir. la solidesa de les majories al Congrés dels Diputats és també una major solidesa democràtica. I si bé és cert que totes les mesures que avui es porten a votació juntes en aquesta llei òmnibus, jo crec que són mesures bones en termes socials, també entenc que l'oposició es queixi perquè la pulcritud de les iniciatives legislatives també implica que no converteixis cada llei en un calaix de sastre. Mm. Això també seria convenient recordar-ho.
I després també l'habilitat de Sánchez de que quan hi ha un merder en tira la pilota a un altre lloc i tots miren cap a un altre lloc. És que ho fem
política
tots.
Exterior.
És, això és increïble, la capacitat que té, Vicent.
Hi ha dues virtuts que ningú pot de cap manera negar a Pedro Sánchez, que són l'habilitat i la resistència o la persistència. És una persona que és capaç de sorprendre sempre i que al mateix temps aguanta moltíssim. Ara, i després viu en una... en un moment polític tan complicat en el qual moltíssima gent ha entès també que això no està bé, però que pitjor seria aguantar una alternativa en mans del PP i del PSOE. I d'això viu